dels migdies de Cope Menorca, començam un nou programa del Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, en Toni Fullana, en Sònia Febrer, en Neus Pons i en es control en Toni Barber.
Aquesta setmana, amb els dimecres de cendres, els cristians han començat aquest camí quaresmal de 40 dies fins a Pasqua del Senyor, que és una crida a la reconciliació amb Déu, amb els altres, amb nosaltres mateixos, i també una crida a la nostra conversió personal. A més, en aquests dies se'ns convida especialment a la pregària i a la caritat. En el programa d'avui informarem de la presentació de la Setmana Santa d'Amor i diferents activitats que ens ajudaran a viure plenament la Quaresma. Començant el programa d'aquesta setmana, les notícies que han deixat la nostra Església Menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens informa la nova iniciativa solidària que s'ha impulsat des de Càritas Menorca.
Recentment s'ha presentat la iniciativa solidària Mesa con Corazón, promoguda per Càritas Menorca i l'empresa Comete Menorca. Aquesta innovadora proposta convida els restaurants de l'illa a reservar una taula especial per a destinar un percentatge de la recaptació de les comandes a projectes socials i ambientals que treballen per la inserció sociolaboral i la sostenibilitat a Menorca. Càritas i Comete Menorca destaquen la importància d'aquesta col·laboració per generar un impacte positiu en la comunitat. Amb aquesta iniciativa, per tant, cada restaurant podrà decidir quin percentatge dels ingressos obtinguts en aquesta taula serà donat a l'Escola de Restauració Can Agadet de Càritas i al Programa d'Agricultura Ecològica Arbres del Jandà. Comete Menorca forma part del programa Empreses amb Cor de Càritas Menorca i des de l'entitat diocesana agraeixen el seu compromís continu amb diferents projectes solidaris.
Tot seguit, en Sebastià Taltavull ens explica com s'ha viscut la peregrinació diocesana a Roma.
Del 25 de febrer fins al 2 de març, un grup de 50 persones de la diòcesi de Menorca, juntament amb el bisbe Gerard, va fer un viatge de peregrinació a Roma per a viure el jubileu 2025, que es celebra amb el lema Peregrines d'Esperança. Dia 26 de febrer, el grup es va acostar a l'Hospital Policlínic Gemelli per a pregar per a la salut del Sant Pare. Així mateix, aquests dies, el grup de peregrins també ha creuat les Portes Santes i ha celebrat missa a les quatre basíliques majors de Roma, Sant Pere, Sant Joan de Letrà, Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs. Ens aporta més informació el vicari general Joan Bosco Fané.
La nostra experiència amb aquests 50 que hi van poder participar en aquesta peregrinació va ser realment extraordinària. Clar, aquest any jubilar, jo crec que nosaltres l'hem pogut entendre moltíssim bé perquè ha estat, diríem, tot un cert aprofundiment espiritual entre nosaltres i també és comentat. O sigui, a Roma veure tantíssima gent, peregrins, que allà passaven per les diverses portes santes amb una convicció i amb una presència realment referent, era una cosa que mos feia entrar entre nosaltres amb un cert diàleg positiu. A més, és que vam veure també moltíssims joves, però moltíssims joves. És una experiència que quedarà, diríem, marcada en el nostre propi cor, que som usats i tocat a les entranyes i que nosaltres també en aquests 50 mos fa sa mare testimonis, inclús apòstols. Jo crec que és alguna cosa realment important.
Per acabar, en Neus Pons ens parla de la presentació dels actes de la Setmana Santa d'Amor 2025.
Dia 6 de març va tenir lloc a la parròquia de la Mare de Déu del Carme l'acte de presentació de la Setmana Santa de Maó 2025. Es va informar que Jacinto Calvo, membre de la Confraria de la Pietat, ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell oficial de la Setmana Santa de la ciutat a partir d'una fotografia que va fer. En la presentació va explicar el significat del cartell.
Y lo que vemos es el descendimiento de la cruz. O sea, no estamos en el mismo plano, no estamos en la misma situación. Nosotros vamos por un camino, vamos a nuestro destino y de momento nos encontramos esto. Nos giramos, que es de donde nos vemos, lo vemos desde la parte de abajo, Y tenemos ya, digamos, el Cristo, su madre, la cruz. Y entonces, para hacer una referencia, digamos, a la parroquia que corresponde, tenemos el retablo del Carmen. Se ha intentado que ninguna de las figuras del retablo del Carmen aparecieran, porque entonces quitarían importancia, digamos, a la imagen principal, y todo el mundo reconoce, digamos, el fondo sin ningún problema.
Així mateix, es va explicar que el pregoner de la Setmana Santa de Maó serà el doctor Alberto Gil Iriondo i que el pregó es farà dia 9 d'abril a l'Església de Santa Maria. També es van detallar les diferents processons de Setmana Santa i els seus recorreguts. Trobareu tota la informació a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Seguim ara amb la nova reflexió del 125 aniversari de la presència salesiana a Ciutadella, que ens aporta el salesià Emili Marcos.
Com us podeu imaginar, els 40 primers anys de la Casa Salesiana de Ciutadella van ser molt prolífics. No podem mencionar tota la riquesa ni tots els noms de tota aquesta època, però malgrat la injustícia de deixar de banda d'altres noms, vull destacar dos. Don Guillermo Vinyes, que va ser el quart director, i don Gustavo Mas, que va ser el vuitè. El pare Vinyes va arribar a Ciutadella el 1902 com a mestre de cant i va ser nomenat director dos anys després. El seu caràcter ardent, actiu i emprenedor es va guanyar el cor de tota la ciutat. Amb ell van començar les activitats d'educació física i a ell se li deu l'organització del primer partit de futbol disputat a la illa en abril del 1907, en els patis del col·legi. També fundà la primera societat esportiva de l'escola, Robur. No és estrany que els joves anomenessin la Casa de l'Alegria a la Casa dels Salesians. Don Gustavo Mas va estar a Ciutadella en diferents anys de la seva vida i va ocupar tots els càrrecs de la casa, sense deixar mai l'ensenyament a l'escola. Home polifacètic i promotor de diverses activitats, tant evangelitzadores com culturals. Acostumava a fer els sermons en menorquí, cosa que va fer que tingués molta més entrada entre la població. Com afirmava l'editorial del diari Iris del passat 31 de maig, don Gustavo va ser clau a la Ciutadella de la primera meitat del segle XX. L'Ajuntament de Ciutadella el va anomenar fill il·lustre adoptiu l'1 de juny del 1949 i li va dedicar un carrer en reconeixement a la seva tasca educativa i social.
En aquests primers dies de Quaresma, aquesta setmana ens acompanya la cançó 40 dies del grup Canta la teva fe.
En aquest desert i avui he estat temptat de convertir les pedres en pans i preocupar-me només per allò que és material. Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert i avui he estat temptat a deixar-me caure i comprovar si venen els àngels i em porten amb les seves mans. L'home no viu només de pa, no temptaré el meu Senyor, vull adorar-lo per sempre, ell tot sol. Compadiu-vos de mi, compadiu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant, vos que sou tan bo, esborreu les meves faltes, renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels meus pecats. Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert i avui he estat temptat de renunciar
renunciar a tots els meus valors i així poder posseir els reialmes del món. Dona, no miro només de pa, no temptaré el meu senyor. Vull adorar-lo per sempre, ell tot sol. I 40 nits.
Aquesta setmana entrevistam a Miquel Àngel Prats, doctor en pedagogia i professor de la Universitat Ramon Llull. Fa uns dies va oferir una conferència al Seminari Diocesà de Menorca sobre un tema de gran actualitat, com és la intel·ligència artificial en la realitat familiar i escolar. Bon dia, Miquel Àngel, i benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. Primer, per començar i entrar un poc en context, li volíem demanar què és la intel·ligència artificial. Com la definiria?
Doncs mira, és la tecnologia que vol simular la intel·ligència humana a partir doncs, de mitjans, en aquest cas, doncs, tecnològics.
Uh-huh. I quins avantatges, quin impacte positiu ens diria que pot tenir i que té en l'àmbit familiar i escolar?
Mira, jo gairebé m'atreviria a dir-te que en l'àmbit escolar i en l'àmbit familiar, sobretot l'ús de la intel·ligència artificial el que pot és estalviar-nos d'algunes tasques més aviat repetitives, no? És a dir, automatitzacions, no? En el fons, que puguin facilitar eines que puguin facilitar l'organització, sobretot l'aprenentatge i la comunicació, no?
I en l'àmbit familiar, tenir un bon equilibri en l'ús de les tecnologies, però també l'àmbit familiar també té un impacte, no?
Sí, jo et podria dir que potser amb la gestió del temps, no? És a dir, probablement si disposem d'algun tipus d'eina d'intel·ligència artificial que es pugui dedicar en aquelles tasques més feixugues, no? Doncs probablement ens quedarà un temps que el podem dedicar a un temps de qualitat per estar amb les persones, no? És a dir, jo gairebé et diria benvinguda sigui la intel·ligència artificial si el que podem és dedicar més temps, en aquest cas, a les persones, no? A que puguem estar els humans més amb humans, no?
La xerrada que va oferir Menorca va anar molt enfocada en els docents, en els pares. En aquest sentit, Miquel Àngel, quins consells donaria perquè els infants, joves, els alumnes, facin un bon ús de la intel·ligència artificial, perquè ho va comentar la xerrada? També és important preservar un pensament crític.
Mira, per començar, jo crec que és molt important que els infants i joves dels nostres adolescents puguin veure en els adults, en els pares, en els educadors, un bon punt de referència. És a dir, que siguem exemplars. I quan dic que siguem exemplars vol dir que vegin bons usos, no només amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota aquella qüestió que té a veure amb les tecnologies digitals. Per tant, és important que ens esforcem, sobretot, en ser exemplars. En segon lloc, et diria tenir autoritat moral, no? És a dir, no exigir res en els infants i adolescents que els propis adults no ho fem, no? Per tant, en aquest sentit, crec que és molt important. I en tercer lloc, et diria que és molt important també pels adults conèixer i, per tant, estar molt al dia sobre tot allò que consumeixen els nostres infants i adolescents, no? Per què? Doncs perquè si estem molt al dia sobre tot allò que consumeixen mediàticament, podrem fins i tot, en aquest cas, demanar-los raons del per què ho estan veient, què és el que veuen i què és allò que s'amaga darrere els missatges de totes aquestes eines tecnològiques que, doncs, en aquest cas, ens envolten, no?
I també a nivell personal va comentar alguns consells quan emprem pàgines d'intel·ligència artificial, no empres correu personal, hem d'estar un poc formats també, no?, a nivell personal, si l'emprem.
Efectivament, crec que és molt important entendre que aquesta tecnologia, que és molt interessant i que, repeteixo, crec que és essencial que ens posem al dia i que sobretot doncs, sapiguem exactament com funciona, treballa sobretot amb moltes dades que bona part dels usuaris alimentem i entrenem. Per tant, anem molt en compte amb quin tipus de documents pugem en aquestes aplicacions, anem molt en compte amb quin tipus d'adreça de correu electrònic ens donem d'alta en aquest sentit, doncs cada cop que utilitzem aquest tipus d'aplicacions i, per tant, vigilem molt exactament què és allò que cedim amb cadascuna de les aplicacions que utilitzen intel·ligència artificial. Per tant, utilitzem-ho, sí, però sobretot amb molt, molt, molt de seny.
I també en un moment de la xerrada vas comentar que la IA genera, no?, genera dades, però que la creativitat és obra exclusiva de l'ésser humà. És important, no?, tenir present l'esforç, no?, i el compromís personal.
Sí, jo faig aquesta distinció sobretot per aclarir conceptes, no? Entre altres coses perquè quan parlem d'intel·ligència artificial és un concepte molt ample i sembla que només ens fem referència en el cas del ChatGPT com a intel·ligència artificial generativa. Per tant, quan parlem de la intel·ligència artificial generativa i concretament en els chatbots, sempre acabo dient que són eines que xerren, conversen, dialoguen, per tant, generen, en aquest cas, textos, que no pas els creen, no? Generen textos, en aquest cas, a partir de patrons ja entrenats i preestablerts, no? Jo gairebé m'atreviria a dir que la paraula creativitat és una capacitat exclusivament humana, no? I, per tant, bona part d'aquestes eines, com que treballen amb moltes dades i estan molt entrenades amb moltes dades, el que fan, lògicament, és combinar-les estadísticament i amb grans algoritmes, no?
I ja per anar acabant, Miquel Àngel, quina hauria de ser l'actitud, quina ha de ser l'actitud de l'Església i dels cristians davant d'aquesta eina? De fet, el Papa Francesc ja ha parlat en més d'una ocasió de la IA.
Sí, de fet, el Vaticà va treure ara fa probablement un parell de setmanes un document que s'anomena Antiqua et Nova i que parla precisament de l'ús que de les persones cristianes hauríem de fer de les tecnologies digitals en general i en concret, en aquest sentit, de la intel·ligència artificial. Jo crec que el missatge que es desprèn de tot plegat precisament té molt a veure, en aquest sentit, sobre la importància de fer un ús conscient i ètic d'aquesta tecnologia, no? Sobretot evitant, diguéssim, glorificar-la acríticament, per una banda, i tampoc demonitzar-la, no? És a dir, repeteixo, és molt important, doncs, la part aquella de l'Evangeli, no? El César el que és del César i a Déu el que és de Déu, no? És a dir, allò que puguem, en aquest cas, doncs, donar-li a la màquina perquè pugui estalviar-nos i treure'ns feina, benvinguda sigui, no? I, per tant, que nosaltres puguem, en aquest sentit, aprofitar per treballar probablement aquelles capacitats i aquelles competències com el pensament crític, l'empatia, la compassió, que les màquines, lògicament, no tenen i que, en aquest sentit, els humans podem, en aquest cas, esforçar-nos molt més.
I doncs, ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Miquel Àngel, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres, per ajudar-nos a comprendre millor la intel·ligència artificial i també des d'aquí recordar que la conferència completa es pot veure al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista. Un plaer.
I ara els hi anem a explicar les activitats que s'han organitzat per aquests propers dies aquí a Menorca. Tens de Corama, tens de moltes activitats i ara els hi anem a explicar totes. Festivitat del Nazaré es celebrarà avui cap vespre a Ciutadella.
A la parròquia Sant Francesc, a les 18:30 hores, pregària al Via Crucis i a les 19:30 hores, missa.
A Mou.
També a la parròquia de Sant Francesc, a les 19 hores, meditació del Via Crucis i a les 20 hores, missa.
Via Crucis en Toixes a Ciutadella.
També serà avui cap vespre. El Via Crucis començarà a les 20 hores a Cal Bisbe i tot seguit es farà un recorregut per diferents carrers del nucli antic de Ciutadella.
Recés de Quaresma de la Vida Consagrada.
Demà matí a l'Església de Santa Maria de Ferreries, dirigit per mossèn Joan Febrer.
Cant de la Coral de la Parròquia Sant Josep d'Eivissa.
Aquesta coral cantarà demà a la parròquia Sant Francesc de Ciutadella a la missa de les 9:30 hores i diumenge al Santuari de la Mare de Déu del Toro a la missa de les 11 hores.
Tridu del Sant Crist dels Paraires.
Els dies 12, 13 i 14 de març a l'església de Sant Crist a Ciutadella. A les 19 hores, corona dolorosa i a les 19:30 hores, missa.
Recés de Quaresma de Vida Creixent, primer de tot a l'arxipestat del centre.
Dimecres 12 de març a les 16:30 hores a l'església Santa Maria, Ferreries.
A l'arxipestat de Ciutadella.
Dijous 13 de març a les 17 hores a l'església de Santa Clara.
I a l'arxipestat de Mo.
També serà dijous 13 de març a les 17 hores a l'església de les Concepcionistes.
Xerrades quaresmals a Ferreries.
Els dies 11 i 12 de març, a les 20 hores, a una aula d'ESO del Col·legi Sant Francesc. Dia 11, a càrrec de mossèn Bosco Martí sobre la pastoral penitenciària. I dia 12, a càrrec de Dorim Moll sobre la gent gran.
Els mitjos grans?
Serà els dies 13 i 14 de març, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Cristòfol, a càrrec de l'historiador Miquel Àngel Casas Novas sobre l'esperança cristiana.
Per acabar el programa d'avui, anem a dedicar una estona a la reflexió i la pregària en l'Evangeli aquest diumenge, que és de Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà, i durant 40 dies l'Esperit el conduïa pel desert i era temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava res, i a la fi quedà estenuat de fam. El diable li digué:
«Si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa».
Jesús li va respondre:
«Diu l'Escriptura que l'home no viu només de pa».
Després el diable se l'endugué amunt, li va mostrar en un instant tots els regnes de la terra i li digué:
«Et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests regnes. Tot m'està confiat a mi i ho don a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu».
Jesús li respongué:
«L'Escriptura diu: adora el Senyor el teu Déu, dona culte a ell tot sol».
Després el conduí a Jerusalem, el deixà damunt la cornisa del temple i li digué:
«Si ets fill de Déu, tira't dalt baix des d'aquí. L'Escriptura diu que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans, perquè els teus peus no trevolin amb les pedres».
Jesús li respongué:
«Diu l'Escriptura, no tentis el Senyor, el teu Déu».
Acabades les diverses tentacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat.
Jesús ens convida a anar al desert de nosaltres mateixos, a lluitar contra les temptacions i a trobar-nos amb Déu. La primera temptació afecta la identitat divina de Jesús i la seva debilitat humana, la fam. Jesús respon amb l'aliment vital que porta la paraula de Déu. La segona rau en l'oferta del diable de participar del seu poder sobre la terra, a canvi d'adorar-lo. Jesús respon referint-se a l'exclusivitat de Déu, sobretot poder i autoritat. La tercera es basa novament en la identitat divina de Jesús, en el si del temple de Jerusalem. Jesús ho qualifica com a temptació a Déu mateix. La Quaresma és un temps litúrgic per escoltar la paraula de Déu, assimilar-la i viure-la al servei de la voluntat de Déu.
I després d'escoltar l'Evangeli d'aquest primer diumenge de Quaresma, els hi deim adeu.
Que tots nosaltres evitem la temptació del mal i de la divisió, com Jesús ens va mostrar.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu.